Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Bon dia i bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dilluns 19 de gener del 2026. Atenció, perquè la llevantada continua i continuarà ben viva al llarg de les properes hores. Plou en aquests moments a les nostres comarques. Ho fa d'una forma suau, però vaja, les llevantades ja sabem com són. Van caient, sembla que no, però van acumulant volum important d'aigua. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Què ens pots avançar ara mateix?
Doncs, com saps, anem canviant els noms, les borrasques. No sé si saps com es diu la borrasca que ens ha vingut ara aquests dies. Es diu borrasca Harry.
Aquesta
borrasca,
la ja Harry, posat nom de noi.
Sí, nom de noi. Borrasca Harry, una borrasca que de fet ja ens ha deixat algunes pluges també aquí a la comarca de la Garrotxa i que de fet aquestes pluges han de seguir dilluns i també dimarts. Aquest vent de llevant, que és molt efectiu en aquesta costa catalana, ja arriba també carregada d'humitat i la distribució de les carenes muntanyoses afavoreix l'ascens de l'aire, la formació de núvols i les precipitacions. D'aquesta manera, les pluges més abundants correspondran a les comarques gironines, on plourà bona part del dia i també a punts de la Costa Brava cap a la resta de comarques a mesura que avanci avui el dilluns. El Pirineu continuarà nevant per sobre dels 1.400 metres amb nevades més abundants al Ripollès i amb acumulacions superiors als 50 centímetres de neu nova a les zones més altes del Pirineu Oriental. Pel que fa a la temperatura, s'ha mantingut sense canvis a destacar aquest primer matí de la setmana, lleugeres pujades i baixades poc importants que han fet que comencéssim el dia amb valors d'entre 4 i 9 graus, amb glaçades només a l'àrea del Pirineu. La temperatura diurna en presència de núvols quedarà força frenada. Per tant, les temperatures d'avui són un pèl més altes. Tenim ara mateix 4 graus negatius a Vall de Núria, en tenim 2 de positius a Das, 3 a Camprodon i a Ripoll, 5 graus a Sant Pau de Segúries, 7 a Mieres, a Santa Pau, a les Preses, a la Vall d'en Bas, 8 graus a Olot, a Castellfollit de la Roca i a Montagut, 9 a Besalú i a Banyoles, 10 graus a Girona i a Figueres i 11 a Roses.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui el nostre informatiu l'obrim a Besalú perquè treballa per establir una limitació d'apartaments turístics, tot i que diuen que en els últims temps s'ha notat una autorregulació.
L'alcalde Lluís Guinó diu que les polítiques de la Generalitat en l'àmbit del lloguer té incidència. Pel que fa al turisme, destaca la presència de turisme francès i belga. Pel que fa a aquesta qüestió, el turisme internacional, l'alcalde de Besalú diu que estan pràcticament al mateix nivell que abans de la pandèmia.
Sí que és cert que en l'àmbit del centre històric establirem alguna mena de limitació, establirà un tant per cent, que és el que probablement ja hi havia en l'inici de l'ordenança que havíem aprovat inicialment fa un any i mig, un parell d'anys.
Hi ha algun nombre actualment?
No, hi havia un 30%, no és un nombre, és un 30% de les cases, i evidentment en aquell moment, del centre històric, en aquell moment no arribàvem ni molt menys al 30%, i el que hi ha hagut ara és que en la mesura que hi ha hagut altes, també hi ha hagut baixes. Però en els últims any i mig, jo crec que s'han compensat les altes i les baixes.
L'Ajuntament de Camprodon obre la porta a la construcció d'hotels al passeig amb Maristany. Ho ha aprovat en l'últim ple municipal, que ha inclòs la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana. També s'han fet passes endavant per materialitzar les obres a la llar d'infants, entre altres punts de tràmit. Ho explica Xavi Guitart, des de l'alcalde.
Seria la zona que hi ha just davant del Maristany, que és la zona on hi ha l'hotel i tot això en definitiva ho demanen primera perquè es pugui habilitar l'opció de poder fer hotels dins el passeig Maristany i la part, perquè ens entenguem, mirant Llanars a la dreta, és la modificació, i l'altra per poder augmentar amb capacitat de volum edificable.
L'increment de fenòmens meteorològics dispara l'interès per tenir més ben assegurats béns i immobles.
Ho diuen algunes asseguradores. Hem parlat amb Fàbrega Soler, assessors d'assegurances, qui posen dades sobre la taula i diuen que durant la Dana només un 20% de les empreses tenien la cobertura de pèrdues en beneficis correctament assegurats.
Hem vist recentment els efectes, per exemple, del Dana, que són efectes que fan plantejar una mica l'avaluació del risc, i en aquest sentit, per exemple, moltes empreses no tenien la cobertura de PB, de pèrdua de beneficis, correctament assegurades. Diria que només un 20%, o inclús pràcticament el 80% dels béns estaven infraassegurats.
El Ripollès es mou davant la possibilitat de que part de la comarca passi a dependre sanitàriament de la Garrotxa, segons un estudi que ha filtrat a Salut. Junts registra iniciatives al Parlament de Catalunya per defensar el futur de l'Hospital de Can de Bànol.
El grup municipal ha expressat la seva preocupació davant del mapa sanitari que es planteja per la comarca. El portaveu Ferran Raigón ha manifestat el risc per a l'Hospital de Can de Bànol davant dels canvis i asseguren que és un equipament clau per la comarca i per garantir una sanitat pública de proximitat, especialment en una comarca rural.
No veiem gens viable que l'Hospital de Can de Bànol, que és clau pel Ripollès, per la comarca, i doncs especialment en una comarca rural com és la nostra, doncs pugui perdre aquest pes, doncs, que a més a més s'hauria de veure reforçat.
Són les 7 del matí amb 5 minuts. 40.597 persones han visitat l'Espai Crater durant el 2025.
Aquesta xifra supera l'any 2024 en 593 visitants i també pugen 4 punts al turisme internacional, principalment al francès. Les persones valoren positivament l'experiència amb notes de mitjana superiors als 9 punts. Sobretot destaquen com aspectes la qualitat de l'experiència i la comunicació prèvia rebuda.
Escoltem la regidora de Turisme i promoció de la ciutat, Gemma Canalies.
Han vingut de Catalunya, de la Garrotxa, han vingut a nivell internacional també moltes persones, però que moltes d'aquestes també han repetit les seves visites. Hem fet algunes visites a través d'escoles i els mateixos alumnes han portat llavors les seves famílies en aquest cas. Llavors, per exemple, aquestes xifres realment confirmen aquest creixement sostingut i sobretot voldria destacar també el posicionament d'Espai Cràter com un equipament, com deia ara, de divulgació científica.
I encara més dades ara, però per experiències diferents. Prop de 4.000 persones han assistit al pessebre participatiu i al No la caguis.
Davant l'èxit del pessebre de plastilina, la regidoria de Cultura preveu repetir l'activitat l'any vinent. A més, també es planteja contractar un artista per crear el suport del pessebre per la pròxima edició. El conjunt d'activitats han estat ideades per l'alumnat de l'Escola d'Art d'Olot.
El conservador dels museus d'Olot és Xavi Roura.
Ha acabat sent una multitud, era gairebé aquell joc de buscar a Wall-E, tot ple de figures fetes per mainada de totes les edats. Per tant, és un èxit que continuarem, procurarem que l'any que ve sigui. I tornant al Museu dels Sants, els caganers continuen. Estem amb els aproximadament 2.500 participants que passen no només a fer l'activitat, sinó a conèixer un dels patrimonis importants que tenim a nivell de ciutat com a museu, que és el Museu dels Sants.
La segona mostra memorialista de cinema documental apropa la nostra història a la Vall d'en Bas.
S'han projectat 4 documentals durant aquest cap de setmana a Can Tron amb l'objectiu de posar en valor la memòria històrica. L'acte ha estat organitzat per l'Ajuntament de la Vall i ha comptat amb la col·laboració de l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya, entre d'altres.
El seu president és en Raül Valls.
Però s'han de combatre amb el coneixement, s'han de combatre aportant informació, aportant testimonis, que és el que fa en aquests documentals precisament, no? I de moltes altres maneres, evidentment, però evidentment que els documentals són una manera d'aclarir coses, d'aclarir què volia dir viure en una dictadura. Per exemple, ahir vam tenir un documental que és la Mercedes a dos borratxos, on un grup d'italians recorre a Espanya recollint cançons de resistència i te n'adones de l'asfixiant que era viure en aquella dictadura, no?
Són les 7 i 9 minuts, el Torró Amic del 2025 bat rècords després de vendre-se'n 1.552 unitats.
Es tracta de la xifra més alta de totes les edicions. La iniciativa entre Ferrer Xocolata, Olot Televisió i Ràdio Olot, que ha destinat els beneficis a Integra, ha tingut una rebuda gairebé per damunt de les expectatives. El propietari de Ferrer Xocolata, Jordi Ferrer, també ha detallat que pel torró de l'any que ve ja hi ha idees pensades.
En totes les edicions que portem fetes, aquest any hem aconseguit la millor xifra que s'ha recaptat mai. Són 1.552 torrons venuts entre empreses i particulars. Per tant, ens va estar molt contents de la campanya.
I ara anem als esports perquè tenim diferents qüestions a explicar-vos. La primera és que el líder cau al Fortí de l'estadi municipal d'Olot.
Sí, un gol de Ruben Henry en una acció de corna decideix un partit marcat per l'aigua. En un camp impracticable, l'Olot s'ha fet fort per tombar el Poblense, trencar la mala ratxa i agafar aire a la classificació. Té 3 punts d'avantatge respecte de la zona de descens. El tècnic és Roger Vidal.
Segurament la competitivitat que ens ha faltat, camp de l'Eivissa en el gol que encaixem, la competitivitat que ens vam trobar a faltar més talla quan empatem, vull dir que avui s'ha vist, no? Llavors hem de ser capaços de mantenir això en diferents contextos, no? Avui, si no hi havia això, estava claríssim que no existies perquè el camp estava impracticable, doncs hem de ser capaços de mantenir això, més després oferir el futbol que té l'equip.
Bones notícies per la Unió Esportiva Olot i també bones notícies per l'hoquei Olot, que s'allibera i guanya finalment a Girona, això sí, per la mínima. Resultat final 2-3.
Doncs sí, com dius, en un partit vibrant i on els olotins sempre han anat per davant, un gol de David Carles ha significat els 3 punts. Jan Omatell i Marc Prat van ser els altres golejadors en un duel ple d'alternatives i un ritme molt alt de joc. Amb aquesta victòria, l'hoquei Olot suma 8 punts i agafa aire respecte a la cua de la classificació. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Molt contents per el derbi, per emportar-nos el derbi amb el Girona, per guanyar una pista complicada com és aquesta, per continuar en aquesta línia que ja portàvem partits de bon joc, que ens estava acabant de costar doncs sumar els 3 punts quan en molts moments ens els havíem merescut, i crec que avui amb un partit molt disputat, amb una exigència molt alta física, els jugadors constantment demanaven el canvi, ens han portat al límit el Girona, però hem pogut competir i endur-nos aquests 3 punts que són molt importants.
Escolteu, els 5 minuts més, en falten 4 per un quart de 8, uns instants per la publicitat i a la tornada obrim l'àrea de servei.
Garrotxa Activa, la teva assessoria a Olot. A Garrotxa Activa administrem comunitats de propietaris. Oferim serveis de compra, venda i lloguer d'immobles. Som assessors experts fiscals, comptables i laborals, tant per a empreses com a particulars. Si busques una gestió professional, tria Garrotxa Activa. A Olot, a l'Avinguda Sant Jordi 166, telèfon 972-2751-12. I ara també ens trobaràs a Ripoll i a Sant Joan de les Abadesses. Garrotxa Activa. Més de 20 anys assessorant persones.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui al teu amo al 972-26-84-16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Només fins al 31 de gener amb Xinxin de Flelu, emporta't dues ulleres més per un euro més. I amb la targeta regal, les terceres per tu o per regalar. I també per al sol i progressives. Dues ulleres més per un euro més amb Xinxin de Flelu. Vegeu-ne les condicions a l'òptica.
T'esperem a la teva òptica, Helena Flelu d'Olot, a la plaça Clarà, número 1. Autoelèctric Haisa. La nostra marca ho diu tot. Qualitat. Cotxe, sigui quin sigui el teu model, servei el que tu et mereixes. Electrònica i mecànica de l'automòbil. Reparació, lloguer i venda de màquines electroportàtils. Autoelèctric Haisa. Ens diferenciem en el servei. Autoelèctric Haisa. A la carretera de Sant Joan de les Abadesses 30 d'Olot. Demana cita prèvia a la nostra web haisa.cat o truca al 972 26 15 30.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
El trànsit. El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Hola, bon dia. A la ciutat d'Olot la circulació en aquests moments és normal. Si bé s'espera un possible augment en el trànsit a les hores punta i a l'entrada i sortida de les escoles. Per avui tenim una zona reservada d'estacionament al carrer Anselm Clavé i al carrer Pere Bretxa. També trobarem ocupacions a la via pública a l'avinguda Nicaragua. Respecte a carrers tallats, hi ha l'avinguda Les Feixes per treballs a la calçada, al carrer del Carme de les 15 a les 17 hores de la tarda i el carrer Pere Lloses per treballs amb un camió de 9 a 1 del matí. Cal informar els usuaris que avui som dilluns i, per tant, hi ha el mercat setmanal, lloc on, com cada setmana, hi ha els carrers més cèntrics de la ciutat afectats per aquest fet, i fins a mitja tarda. Això és tot des de la Policia Municipal d'Olot. Que tingueu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
És un quart de vuit. Besalú treballa per establir una limitació d'apartaments turístics, tot i que diuen que en els últims anys s'ha notat una autorregulació.
L'alcalde Lluís Guinó diu que les polítiques de la Generalitat en l'àmbit del lloguer té incidència. Pel que fa al turisme, destaca la presència de turisme francès i belga. En aquesta situació, el turisme internacional, l'alcalde de Besalú diu que estan pràcticament al mateix nivell que abans de la pandèmia.
Gerard Puigdemont.
Les polítiques a nivell de Generalitat pel que respecta a l'habitatge i a la limitació de preus del lloguer tenen incidència als municipis turístics. L'Ajuntament de Besalú fa un temps va estudiar la creació d'una ordenança per limitar els habitatges d'ús turístic que es concentren especialment al centre històric. La proposta va tenir al·legacions i va quedar pendent d'aprovació definitiva. A Besalú han percebut la revisió a la baixa d'alguns lloguers i estan pendents de plantejar si cal determinar el topall i a quines zones es podrien habilitar habitatges turístics o no. L'alcalde és Lluís Guinó.
Sí que és cert que en l'àmbit del centre històric establirem alguna mena de limitació, establirà un tant per cent, que és el que probablement ja hi havia en l'inici de l'ordenança que havíem aprovat inicialment fa un any i mig, un parell d'anys.
Hi ha algun nombre actualment?
No, hi havia un 30%, no és un nombre, és un 30% de les cases, i evidentment en aquell moment, del centre històric, en aquell moment no arribàvem ni molt menys al 30%, i el que hi ha hagut ara és que en la mesura que hi ha hagut altes, també hi ha hagut baixes, però en els últims any i mig, jo crec que s'han compensat les altes i les baixes.
Segons l'alcalde, Besalú està actualment pràcticament als mateixos nivells de visitants pre-Covid. Pel que fa a la procedència dels visitants, ha baixat israelià, però continuen venint nord-americans, atrets pel passat jueu de Besalú. Destaquen, però, els visitants europeus.
El que hem incrementat, per exemple, que ja es venia incrementant i que durant una època es va reduir, és tot un turisme europeu de països francòfons, des de gent provinent del nord de França a fins i tot a belgues, que no havíem acabat de diferenciar ni de detectar prou, i sobretot el que tenim és un no fidelitzat al turisme català i al turisme espanyol.
Des de l'Ajuntament asseguren que el Besalú medieval, les visites guiades a l'estiu, les activitats i fires que giren al voltant de la ratafia i la processó dels dolors són algunes de les propostes que més agraden. Estan aconseguint, diu, desestacionalitzar i fer venir gent, tot i que de manera més escalonada, els mesos menys forts de l'any. Guinó diu que al poble hi ha un equilibri entre turisme i indústria i que en els darrers 25 anys han anat desenvolupant sòl industrial, clau assegura per tenir un atur baix.
Estem en una consolidació d'un projecte turístic perfectament visualitzat, amb un prestigi indiscutible. Sortim en tots els rànquings de nivell estatal de viles medievals millor conservades, i el que aconseguim, ho hem aconseguit, i això és un mèrit de molta gent, no únic i exclusivament de l'Ajuntament, és que l'expectativa que un té quan va a Besalú per primera vegada queda molt i molt satisfeta. Ningú surt decebut de la riquesa del municipi, de l'estat de conservació, dels operadors privats, de la bona accessibilitat.
Darrerament, Besalú ha estat finalista als premis Més Història del National Geographic en la categoria de Centre Històric Emmurallat.
No deixem encara els municipis turístics, que prenen mesures lligades precisament amb tot això, amb el sector turístic. L'Ajuntament de Camprodon obre la porta a la construcció d'hotels al Passeig Maristany.
Per aquest motiu ha aprovat una modificació del Pla General per poder urbanitzar el sector proper a Llanars. S'ha aprovat en l'últim ple municipal, on també s'han tractat les obres a la llar d'infants.
Guido Sant Gerote.
El ple municipal de Camprodon ha aprovat per unanimitat la modificació puntual en urbanisme del Passeig Maristany per permetre la urbanització i també la possibilitat de que s'hi puguin fer hotels. L'expedient encara haurà de passar per una aprovació inicial i després la definitiva. Seria aleshores que es podria convertir la zona en ciutat jardí categoria 4. En parlen Xavi Guitart, alcalde de Camprodon, i Xavi Juncà, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Camprodon.
Seria la zona que hi ha just davant del Maristany, que és la zona on hi ha l'hotel i tot això en definitiva ho demanen primera perquè es pugui habilitar l'opció de poder fer hotels dins el Passeig Maristany i la part, perquè ens entenguem, mirant Llanars a la dreta, és la modificació, i l'altra per poder augmentar amb capacitat de volum edificable.
Es faci el que es faci al Maristany, bé sigui proposat per l'àmbit privat o pels propietaris, o bé sigui tutelat per l'Ajuntament, o en aquest cas urbanisme, pugui fer el que hagi de fer, doncs que com a mínim l'essència del que és el Maristany no la perdem.
També en urbanisme, però en aquest cas en un expedient que suposaria el creixement de la vila en habitatge, es va aprovar provisionalment i per unanimitat el pla parcial al sector Ritort 3. Aquest es desenvoluparà en tres fases.
El que sí que es demanarà des de l'Ajuntament és que no es pugui desenvolupar el polígon d'actuació al pla parcial tot de cop, com també es va demanar aquí Mas Ventós, que s'hagués desenvolupar obligatòriament per fases i que fins que les fases no estiguessin per sobre el 80% d'execució no es pogués començar una segona fase o una tercera fase.
Ara mateix un habitatge de 80 metres quadrats a roda 4.000 euros metro quadrat, ens estem parlant d'uns 300.000 euros de venda, compra. Aquesta és la magnitud de la tragèdia, entre cometes. Estem parlant, no sé, no he pogut, tingut temps de fer l'anàlisi, però 10 anys enrere, no sé quin preu estava, però és evident que l'increment d'aquests 10 anys que ha sofert això no ha sofert ni els sous, ni les pensions, ni res d'això, però de llarg.
La sessió també ha permès l'aprovació per sol·licitar un crèdit a l'Institut Català de Finances per l'execució del POSC i acabar les obres pendents a la carretera de Sant Joan. A més, s'ha sol·licitat una bonificació per les obres pendents des de fa més de 2 anys a la llar d'infants, que han quedat desertes en les darreres convocatòries i que s'espera poder executar properament. Per últim, l'alcalde va aprofitar a pregunta de l'oposició per confirmar que en breu s'hauran acabat de forma definitiva les obres a l'escola Doctor Robert.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Un quart i mig de vuit, prop de 4.000 persones assisteixen al pessebre participatiu i al No la caguis. Davant l'èxit del pessebre de plastilina, la regidoria de Cultura preveu repetir l'activitat l'any vinent.
A més, també es planteja contractar un artista per crear el suport del pessebre per a la pròxima edició. El conjunt d'activitats ha estat ideat per l'alumnat de l'Escola d'Art d'Olot.
Néstor Carvajal.
Aquestes festes, els museus d'Olot s'han omplert de participants en les activitats especials que s'han organitzat. La tercera edició del No la caguis ha portat a més de 2.000 persones a buscar les 100 figuretes de caganers amagades pel Museu dels Sants. A més, a l'hospici s'ha organitzat per primer cop un pessebre participatiu de plastilina amb l'aportació de 1.500 nens i nenes. El conservador dels Museus d'Olot, Xavi Roura, valora aquesta primera edició i el seu futur.
Ha acabat sent una multitud, era gairebé aquell joc de buscar a Wall-E, tot ple de figures fetes per mainada de totes les edats, per tant, és un èxit que continuarem, procurarem que l'any que ve sigui. I, tornant al Museu dels Sants, els caganers continuen. Estem amb els aproximadament 2.500 participants que passen no només a fer l'activitat, sinó a conèixer un dels patrimonis importants que tenim a nivell de ciutat com a museu, que és el Museu dels Sants.
El regidor de Cultura, Josep Quintana, diu que activitats com aquestes contribueixen a difondre la cultura de la ciutat.
I llavors és una línia, sí, que treballarem en tot no només el Nadal, sinó tot l'any,
i per tant és una línia continuar perquè és una línia que s'ha demostrat que és d'èxit i que va en la línia que volem, no? Com deia al començament, d'apropar doncs, les tradicions, l'art i la cultura de la ciutat a tothom, a tots els olotins principalment, la gent que ens visita i els més petits.
Les activitats de Nadal dels Museus d'Olot han comptat també amb el suport dels alumnes de l'Escola d'Art que han dissenyat el fulletó amb totes les propostes.
I ara anem als esports. El líder cau al Fortí de l'estadi municipal d'Olot. Un gol de Rubén Henry en una acció de córner decideix un partit marcat per l'aigua.
En un camí impracticable, l'Olot s'ha fet fort per tombar el Poblense, trencar la mala ratxa i agafar aire a la classificació. Té 3 punts d'avantatge respecte de la zona de descens.
Ho ha seguit tot plegat i ens ho ha explicat tot plegat en David Planella.
Pocs minuts abans del partit, membres de la Unió Esportiva Olot encara treien aigua del terreny de joc. La pluja que havia caigut a les últimes hores i que va continuar caient durant el partit va afectar el terreny de joc i va dificultar el joc dels dos equips. En un context així i jugant contra el líder, era indispensable no complicar-se la vida, bregar molt i ser contundents a les dues àrees. I l'Olot per fi ho va ser. Es va defensar amb ungles i dents, va jugar amb molt de cap i va trobar el gol en una acció pilota aturada. El tècnic Roger Vidal destaca la competitivitat que va tenir el seu equip.
Segurament la competitivitat que ens ha faltat, el camp de l'Eivissa per el gol que encaixem, la competitivitat que ens vam trobar a faltar més talla quan empatem, vull dir que avui s'ha vist, no? Llavors hem de ser capaços de mantenir això en diferents contextos, no? Avui, si no hi havia això, estava claríssim que no existies perquè el camp estava impracticable, doncs hem de ser capaços de mantenir això, més després oferir el futbol que té l'equip.
El partit va començar amb dos xuts del Poblense que va aturar Ballester i amb una ocasió claríssima de Marc Mas que va fallar porteria buida. El fantasma de la falta de gol sobrevolava l'estadi municipal, però Rubén Henry al minut 17 es va encarregar d'espantar-lo. El davanter va caçar una pilota de córner a l'àrea petita i la va empènyer al fons de la porteria. L'Olot havia fet el més complicat en un partit així, avançar-se en el marcador, i no estava disposat a perdre l'avantatge. Necessitava la victòria després de 6 jornades sense guanyar i la va aconseguir perquè es va remengar i es va enfangar com mai. A la segona meitat es va defensar bé davant d'un Poblense que va atacar més, però que no va trobar l'empat a un. Roger Vidal creu que va ser una victòria d'equip. Tothom va treballar per la causa.
Penso que també a nivell de vestidor aquesta victòria cohesiona, perquè ha estat una victòria d'equip, no? Tothom ha hagut de treballar al màxim, els que ens han pogut ajudar, Brenyer i Marti, han estat sensacional. No era qüestió de qualitat individual, sinó que era qüestió de confiança i d'intensitat defensiva. I crec que això, a nivell de taula classificatòria, aquests més 3 són molt importants, però també ho és de portes endintre.
Amb la victòria, l'Olot continua invicta a l'estadi municipal, on ha sumat 5 victòries i 5 empats i trenca una mala ratxa de 5 jornades sense guanyar i d'una sola victòria en els últims 10 partits.
Volíem la victòria ja fa setmanes, ens estava costant, i sumar 3 punts en aquesta categoria creiem que és or, i ens hem tret un pes de sobre, la veritat, tant els jugadors com jo.
Ara l'equip de Roger Vidal agafa 3 punts de marge amb el descens directe i 2 amb el play-out en un tram de calendari complicat que diumenge que ve el portarà al Collao, on s'enfrontarà a l'històric Alcoià.
Si fa temps que no revises la vista, ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu, amb ofertes especials per començar l'any amb bon peu. Truca'ns, demana cita, perquè a Opticalia Olot el més important ets tu i la teva mirada. Ens trobaràs al cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen amb una revisió de qualitat.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Bon dia i bona hora, són 8:15, és hora de saber de què va aquesta jornada que tot just despunta, un dia plujós, anomenat 19 de gener del 26. La pluja, que per cert ha de ser protagonista de cara a les properes hores i també durant gran part d'aquesta setmana. 5 minuts
més! Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Besalú treballa per establir una limitació d'apartaments turístics, tot i que diuen que en els últims temps s'ha notat una certa autorregulació. L'alcalde Lluís Guinó diu que les polítiques de la Generalitat en l'àmbit del lloguer tenen incidència. Pel que fa al turisme, destaca la presència del turisme francès i belga, i sobre aquesta qüestió, en referència al turisme internacional, l'alcalde de Besalú diu que estan pràcticament al mateix nivell que abans de la pandèmia. Són declaracions al programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió.
Sí que és cert que en l'àmbit del centre històric establirem alguna mena de limitació, establirà un tant per cent, que és el que probablement ja hi havia en l'inici de l'ordenança que havíem aprovat inicialment fa un any i mig, un parell d'anys.
Hi ha algun nombre actualment?
No, hi havia un 30%, no és un nombre, és un 30% de les cases, i evidentment en aquell moment, del centre històric, en aquell moment no arribàvem ni molt menys al 30%, i el que hi ha hagut ara és que en la mesura que hi ha hagut altes, també hi ha hagut baixes. Però en els últims any i mig, jo crec que s'han compensat les altes i les baixes.
De Besalú cap a la Vall de Camprodon, perquè l'Ajuntament obre la porta a la construcció d'hotels al Passeig Maristany. Per aquest motiu ha aprovat una modificació del Pla General del sector proper a Llanars. També s'han aprovat algunes obres, el seguiment d'algunes obres, com per exemple les de la Llar d'Infants, pendents des de fa 2 anys, o les que s'han de fer a la carretera de Sant Joan de les Abadesses. Escoltem l'alcalde Xavi Guitart.
Seria la zona que hi ha just davant del Maristany, que és la zona on hi ha l'hotel, i tot això en definitiva ho demanen primera perquè es pugui habilitar l'opció de poder fer hotels dins el Passeig Maristany, i la part que ens entenguem mirant Llanars a la dreta és la modificació, i l'altra per poder augmentar amb capacitat de volum edificable.
Avui també hem de parlar de la notícia amb la qual obríem divendres passat, i és aquesta possibilitat de que els veïns de Sant Joan de les Abadesses i també de la Vall de Camprodon depenguin sanitàriament de la Garrotxa, en concret de l'Hospital d'Olot i Comarcal. El Ripollès es mobilitza, Junts enregistra iniciatives al Parlament per defensar el futur de l'Hospital de Can de Bànol.
El grup municipal ha expressat la seva preocupació davant del mapa sanitari que es planteja per la comarca del Ripollès. El portaveu Ferran Raigón ha manifestat el risc per a l'hospital davant dels canvis i asseguren que és un equipament clau per la comarca i per garantir una sanitat pública de proximitat, especialment en una comarca rural.
No veiem gens viable que l'Hospital de Can de Bànol, que és clau pel Ripollès, per la comarca, i doncs especialment en una comarca rural com és la nostra, doncs pugui perdre aquest pes, doncs, que a més a més s'hauria de veure reforçat.
Avui també hem de parlar d'assegurances, perquè l'increment de fenòmens meteorològics dispara l'interès per tenir més ben assegurats béns i immobles.
Ho diuen algunes asseguradores. Hem parlat amb Fàbrega Soler, assessors d'assegurances, que hi posen dades sobre la taula i diuen que durant la dana només un 20% de les empreses tenien la cobertura de pèrdues en beneficis correctament assegurada.
Hem vist recentment els efectes, per exemple, del Dana, que són efectes doncs, que fan plantejar una mica l'avaluació del risc, i en aquest sentit, per exemple, pues, moltes empreses no tenien la cobertura de PB, de pèrdua de beneficis, correctament assegurades. Diria que només un 20%, o inclús pràcticament el 80% dels béns estaven infraassegurats.
Atenció a aquesta notícia que us expliquem ara. Els Mossos d'Esquadra de les comarques de Girona alerten que el narcotràfic involucra cada vegada més empreses legals de la demarcació.
Des del cos preocupa la capacitat corruptora de la droga per l'afectació que pot tenir en organismes com la policia.
Escoltem precisament un dels caps, en Carles Martínez, explicant que cada cop es dona per bona, cada cop es valora més positivament a la distribució de marihuana.
Preocupa moltes coses, però jo vaig una mica més enllà. O sigui, que evidentment que preocupa tots els actes violents relacionats amb el narcotràfic, evidentment. Però jo vaig una mica més enllà. O sigui, el problema d'investigar les organitzacions criminals és que aquestes generen petjada criminal al territori. Vull dir que al voltant de la marihuana hi ha moltes empreses legals que viuen de la marihuana. Per posar l'exemple més fàcil, més entenedor. Clar, si hi ha tantes empreses legals que viuen de la marihuana, ja els hi va bé que hi hagi marihuana.
40.597 persones visiten l'Espai Cràter durant el 2025.
Aquesta xifra supera l'any 2024 en 593 visitants i també pugen 4 punts al turisme internacional, principalment francès. Les persones valoren positivament l'experiència amb notes de mitjana superiors als 9 punts. Sobretot destaquen aspectes com la qualitat de l'experiència i la comunicació prèvia rebuda.
Escoltem la regidora de Turisme i Promoció de la ciutat, Gemma Canalias.
Han vingut de Catalunya, de la Garrotxa, han vingut a nivell internacional també moltes persones, però que moltes d'aquestes també han repetit les seves visites. Hem fet algunes visites a través d'escoles i els mateixos alumnes han portat llavors les seves famílies en aquest cas. Llavors, per exemple, aquestes xifres realment confirmen aquest creixement sostingut i sobretot voldria destacar també el posicionament d'Espai Cràter com un equipament, com deia ara, de divulgació científica.
També sabem quanta gent ha assistit al pessebre participatiu i al No la caguis, prop de 4.000 persones.
Doncs sí, davant l'èxit del pessebre de plastilina, la regidoria de Cultura preveu repetir l'activitat l'any vinent. A més, també es planteja contractar un artista per crear el suport del pessebre per la pròxima edició. El conjunt d'activitats ha estat ideat per l'alumnat de l'Escola d'Art d'Olot.
Escoltem el conservador dels Museus d'Olot, Xavier Roura.
Ha acabat sent una multitud, era gairebé aquell joc de buscar a Wall-E, tot ple de figures fetes per mainada de totes les edats, per tant, és un èxit que continuarem, procurarem que l'any que ve hi sigui. I, tornant al Museu dels Sants, els caganers continuen. Estem amb els aproximadament 2.500 participants que passen no només a fer l'activitat, sinó a conèixer un dels patrimonis importants que tenim a nivell de ciutat com a museu, que és el Museu dels Sants.
Anem ara cap a la Vall d'en Bas perquè la segona mostra memorialista de cinema documental apropa la nostra història precisament a la Vall d'en Bas.
S'han projectat 4 documentals durant aquest cap de setmana a Can Tron amb l'objectiu de posar en valor la memòria històrica. L'acte ha estat organitzat per l'Ajuntament de la Vall i ha comptat amb la col·laboració de l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya, entre d'altres.
Escoltem en Raül Valls, és el president de l'entitat que precisament destaca la importància d'activitats com aquesta per combatre l'extrema dreta.
S'han de combatre amb el coneixement, s'han de combatre aportant informació, aportant testimonis, que és el que fan aquests documentals precisament, no? I de moltes altres maneres, evidentment. Però evidentment que els documentals són una manera d'aclarir coses, d'aclarir què volia dir viure en una dictadura. Per exemple, ahir vam tenir un documental, que és la Marsellesa dels Borratxos, on un grup d'italians recorre a Espanya recollint cançons de resistència i te n'adones de l'asfixiant que era viure en aquella dictadura. No?
I el Torròmic del 2025 bat recurs després de vendre-se'n 1.552 unitats.
Es tracta de la xifra més alta de totes les edicions. La iniciativa entre Ferrer Xocolata, Olot Televisió i Ràdio Olot ha destinat als beneficis a Integra. Ha tingut una rebuda gairebé per damunt de les expectatives. El propietari de Ferrer Xocolata, Jordi Ferrer, també ha detallat que pel torró de l'any que ve ja hi ha idees pensades.
En totes les edicions que portem fetes aquest any hem aconseguit la millor xifra que s'ha recaptat mai. Són 1.552 torrons venuts entre empreses i particulars, per tant, ens va estar molt contents de la campanya.
I avui també hem de parlar de bones notícies en matèria esportiva perquè el líder cau al Fortí de l'estadi municipal d'Olot. Un gol de Rubén Henry en una acció de córner decideix un partit marcat per l'aigua.
En un camp impracticable, l'Olot s'ha fet fort per tombar el Poblense, trencar la mala ratxa i agafar aire a la classificació. Té 3 punts d'avantatge respecte de la zona de descens, el tècnic Roger Vidal.
segurament la combativitat que ens ha faltat Camp de l'Eivissa en el gol que encaixem, la combativitat que ens vam trobar a faltar més talla quan empatem, vull dir que avui s'ha vist, no? Llavors hem de ser capaços de mantenir això en diferents contextos, no? Avui, si no hi havia això, estava claríssim que no existies, perquè el camp estava impracticable. Doncs hem de ser capaços de mantenir això, més després oferir el futbol que té l'equip.
I també tenim bones notícies pel que fa a l'hoquei. L'hoquei Olot s'allibera i guanya a Girona per 2-3.
En un partit vibrant i on els olotins sempre han anat per davant, un gol de David Carles ha significat els 3 punts. Jano Matell i Marc Prat van ser els altres golejadors en un duel ple d'alternatives i un ritme de joc molt alt. Amb aquesta victòria, l'hoquei Olot suma 8 punts i agafa aire respecte a la cua de la classificació. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Molt contents per al derbi, per emportar-nos el derbi amb el Girona, per guanyar una pista complicada com és aquesta, per continuar en aquesta línia que ja portàvem partits de bon joc, que ens estava acabant de costar doncs sumar els 3 punts quan en molts moments ens els havíem merescut. I crec que avui, amb un partit molt disputat, amb una exigència molt alta física, els jugadors constantment demanaven el canvi, ens han portat al límit el Girona, però hem pogut competir i endur-nos aquests 3 punts que són molt importants.
Esteu escoltant els 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques, 7:40.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Traiem el cap ara a l'exterior. Pugen a 39 ja els morts en el descarrilament de 2 trens d'alta velocitat a Còrdoba.
El ministre de Transports diu que les causes de l'accident, que ha fet una cinquantena de ferits, són molt estranyes perquè ha passat en una recta, en una via totalment renovada i amb uns trens nous.
Salvador Illa està ingressat en un hospital, està estable, però continuarà ingressat dues setmanes més pendent de més proves i de rehabilitació. Què en sabem?
El president de la Generalitat té dolor i pèrdua de força a les cames i quedarà ingressat a la unitat de lesions medulars, però els metges han descartat ictus, isquèmia medular i patologies greus.
Mort l'esquiador atrapat per una allau quan era fora pista a Baqueira Baret.
Els equips de rescat no descarten que hi hagi un segon esquiador desaparegut perquè han trobat uns esquís a la zona.
Espanya té 33.000 milionaris, tan rics com el 40% de la població junta. Ho ha denunciat Oxfam.
La riquesa dels 1.000 milionaris d'arreu del món creix un 16% el 2025, segons un informe, com dèiem, de l'ONG Oxfam Intermón.
Europa s'activa després de les amenaces de nous arancels de Trump pel suport a Groenlàndia.
Costa convoca el Consell Europeu dijous, mentre fonts diplomàtiques apunten que la Unió Europea esperarà fins a l'1 de febrer per donar una resposta als arancels.
I no és l'única notícia que genera el president nord-americà, perquè prepara el desplegament de 1.500 soldats a Minnesota per apagar les protestes contra l'ICE.
Des de l'assassinat a trets de René Good per part d'un agent del Servei d'Immigració i Control de Duanes, hi ha hagut protestes i enfrontaments amb els policies federals.
Cada acció compta. Quan escull sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, embalatge responsable. Futur sostenible.
Busques una veu familiar a l'altra banda del telèfon? Busques el servei tècnic de proximitat que trobaves a faltar? Som aquí, Nexia, la nova operadora d'internet de la Garrotxa. Perquè connectar no és només tenir cobertura. Consulta les millors ofertes en fibra i telefonia fixa i mòbil trucant al 872-200-555 o entra a nexiatel.cat. Nexia, com a casa. A Nexia, sempre hi som.
A Òptica Fluvià ens agraden els teus ulls i per això els volem totalment sans. Anàlisi i diagnosi visual, anàlisi de retina, graduacions personalitzades, optometria pediàtrica, de l'esport, del treball i molts més serveis per cuidar de la teva salut visual. Visita'ns i deixa els teus ulls en bones mans. Ens trobaràs al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel, Fluvià Òptics. Per a més informació, fluvià.cat.
Bassols Energia presenta la Guardiola Universal, una nova manera de premiar la teva energia. Per cada acció responsable que fas, com estalviar, compartir o comprar al teu entorn, acumules beneficis. I atenció, cada any que continues amb nosaltres, la teva Guardiola creix amb diners gràcies al pla de fidelitat. Descobreix-ho a bassolsenergia.com. Bassols Energia. L'energia que dones et torna.
El trànsit.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Hola, bon dia. A la ciutat d'Olot la circulació en aquests moments és normal. Si bé s'espera un possible augment en el trànsit a les hores punta i a l'entrada i sortida de les escoles. Per avui tenim una zona reservada d'estacionament al carrer Anselm Clavé i al carrer Pere Bretxa. També trobarem ocupacions a la via pública a l'Avinguda Nicaragua. Respecte a carrers tallats, hi ha l'Avinguda Les Feixes per treballs a la calçada, el carrer del Carme de les 15 a les 17 hores de la tarda i el carrer Pere Lloses per treballs amb un camió de 9 a 1 del matí. Cal informar els usuaris que avui som dilluns i per tant hi ha el mercat setmanal, lloc on com cada setmana hi ha els carrers més cèntrics de la ciutat afectats per aquest fet i fins a mitja tarda. Això és tot des de la Policia Municipal d'Olot, que tingueu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Ens interessa molt saber com serà aquesta setmana meteorològicament parlant després de la llevantada que ha aparegut aquest cap de setmana. Dani Ramírez, com ho tenim?
Entre avui i demà arribarà el màxim de la perturbació de llevant, que déu-n'hi-do dissabte una gran nevada que va caure al Pirineu Oriental, 20-30 centímetres, la cota de neu superior a 1.400-1.600 metres, dalt de tot del Montseny una petita enfarinada, i ahir va ploure fort al Cap de Creus, 48 litres per metre quadrat a Portbou, en van caure 42 a Cadaqués. I bé, d'aquesta matinada han caigut doncs pràcticament 30 litres novament cap a la zona de Portbou, han caigut 20 a Cabanes, 16 a l'Escala, 10 a Figueres i algun plogim a la resta, però es reactiva la llevantada justament entre avui i demà. Per tant, pluges de tot arreu, la cota de neu seguirà al voltant de 1.500-1.600 metres, puntualment 1.400. Després d'aquesta matinada, doncs, amb núvols i amb aquesta mica de vent de llevant de 40 km per hora i mala mar, doncs no ha baixat gaire la temperatura, 5 graus a Vic o 6 en el cas d'Olot, 1, 2, sota 0, alta muntanya, més de 2.000 metres. Situació d'hivern, però de cota de neu que no serà baixa els propers dies, i el més preocupant és la pluja que va sumant i va sumant, evidentment, perquè preveiem que aquesta nit i sobretot matinada de dimarts la pluja sigui ja forta o molt forta a la Costa Brava, a tota la part est de Girona, litoral i prelitoral, però especialment Costa Brava, i dins de la Costa Brava l'Alt Empordà i nord del Baix Empordà serien les zones més afectades per aquests aiguats, que poden deixar més de 100 litres per metre quadrat i fins i tot, atenció, perquè dimarts, demà, es podrien totalitzar més de 200 litres per metre quadrat. Estem davant d'uns aiguats molt importants, de temporal de mar de més de 6 a 7 metres i de vents forts de llevant i de gregal. La temperatura no canviarà gaire, però sobretot molt pendents d'aquestes rierades.
Doncs mireu, l'increment de fenòmens meteorològics dispara l'interès per tenir més ben assegurats béns i mobles. Ho diuen algunes asseguradores. Hem parlat amb Fàbrega Soler, assessors proveïdors d'assegurances, que posen dades sobre la taula i diuen que durant la Dana només un 20% de les empreses tenien la cobertura de pèrdues amb beneficis correctament assegurades.
La presència de fenòmens meteorològics extrems és cada vegada més freqüent a la zona del planeta on vivim. Un exemple clar va ser la Dana a la Comunitat Valenciana, però també s'hi poden sumar, per exemple, les pedregades o precipitacions intenses en un període curt de temps, com van patir a la zona de l'Ebre fa uns mesos. En un context de canvi climàtic i escalfament global, segons algunes asseguradores, cada cop són més les persones que es preocupen per protegir més i millor les seves propietats o els seus béns. En parla Pol Fàbrega, de Fàbrega Soler, assessors d'assegurances.
Hem vist recentment els efectes, per exemple, del Dana, que són efectes doncs, que fan plantejar una mica l'avaluació del risc, i en aquest sentit, per exemple, pues, moltes empreses no tenien la cobertura de PB, de pèrdua de beneficis, correctament assegurades. Diria que només un 20%, o inclús pràcticament el 80% dels béns estaven infraassegurats.
Des de Fàbrega Soler, assessors d'assegurances diuen que cada cop són més les consultes que reben en aquest àmbit.
Són temes on el rol de l'assessorament és un clau en aquest sentit, no? I les asseguradores, evidentment, doncs, treballen sobre una normativa europea de solvència 2, que això realment hi ha uns estàndards molt marcats, hi ha una solvència que diguéssim que les asseguradores han de tenir, no?, un gran capital per afrontar, doncs, tots els riscos que hi puguin haver, i a part d'això, doncs, una gran transparència en tot el que es comunica.
Les asseguradores estan en un mercat estable, com es va demostrar també durant la pandèmia de Covid. Algunes assessories aposten cada cop més per assessorar de manera personalitzada i no vendre paquets d'assegurances estàndards. Això i fer pedagogia financera són alguns dels canvis que asseguren que en els darrers anys viu el sector.
L'establiment de bandes criminals a la demarcació de Girona ha crescut els darrers anys. Bona part d'aquestes organitzacions estan dedicades al narcotràfic i porten associades altres activitats delictives com actes violents entre les mateixes bandes, els coneguts com a narcoassalt.
Aquest aspecte preocupa els Mossos d'Esquadra, però també el fet que empreses legals i que operen de manera absolutament normal al dia a dia es vegin atretes pel diner fàcil i treballin per aquests grups criminals. Ho explica el cap de la DIC a la Regió Policial de Girona, Carles Martínez.
Preocupa moltes coses, però jo vaig una mica més enllà. O sigui, CAC evidentment que preocupa tots els actes violents relacionats amb el narcotràfic, evidentment. Però jo vaig una mica més enllà. O sigui, el problema d'investigar les organitzacions criminals és que aquestes generen petjada criminal al territori. Vull dir, al voltant de la marihuana hi ha moltes empreses legals que viuen de la marihuana. Per posar l'exemple més fàcil, més entenedor. Clar, si hi ha tantes empreses legals que viuen de la marihuana, ja els hi va bé que hi hagi marihuana.
El cap de la DIC a la Regió Policial de Girona relata que la manera d'operar d'aquestes bandes de narcotràfic de marihuana és senzilla. El que fan és contactar amb petits cultivadors d'arreu de la demarcació i agrupen diverses plantacions. Un cop han recollit la droga de diversos cultius, entra en funcionament la logística per transportar-la, especialment al nord d'Europa, on es ven més cara. Això fa que, quan els Mossos fan una entrada i registren una plantació determinada, moltes vegades només enxampin la persona que l'està vigilant, l'anomenat jardiner, però no trobin cap responsable de l'organització criminal.
Tres quarts i mig de vuit, 40.597 persones han visitat l'Espai Cràter durant el 2025. La xifra supera l'any 2024 en 593 visitants i també puja en 4 punts al turisme internacional, principalment al francès.
Les persones valoren positivament l'experiència, amb notes de mitjana superiors als 9 punts. Sobretot, destaquen com aspectes la qualitat de l'experiència i la comunicació prèvia rebuda.
L'Espai Cràter fa gairebé 4 anys des de la seva inauguració, un centre de divulgació científica i visitat tant per gent local com per turistes de fora. Aquest 2025 fa balanç i ha tingut més de 40.000 visitants, un augment de gairebé 600 persones respecte a l'any anterior i que puja la xifra total des de la seva inauguració a prop de 173.000 visitants. La regidora de Turisme i Promoció de la ciutat, Gemma Canalies, valora aquestes dades.
Han vingut de Catalunya, de la Garrotxa, han vingut a nivell internacional també moltes persones, però que moltes d'aquestes també han repetit les seves visites. visites. Hem fet algunes visites a través d'escoles i els mateixos alumnes han portat llavors les seves famílies en aquest cas. Llavors, per exemple, aquestes xifres realment confirmen aquest creixement sostingut i sobretot voldria destacar també el posicionament d'Espai Cràter com un equipament, com deia ara, de divulgació científica.
A més, Canalies destaca l'alta nota mitjana de les valoracions per part dels visitants sobre la seva experiència.
Amb nota mitjana d'un 9,28, per tant és una satisfacció, no ens cansarem mai de millorar, d'apostar per aquesta millora contínua, probablement les valoracions són molt bones i el que destaca molt el públic sobretot és la qualitat de l'experiència, la comunicació també prèvia rebuda i l'atenció també rebuda per part de l'equip.
Pel que fa a la procedència del públic, el 77% és català, només un 9% procedeix de l'estat espanyol i el públic internacional ha pujat d'un 10 al 14% del total durant el 2025, amb França com a principal país d'origen. I l'11% total de persones són garrotxins. Per altra banda, més d'11.000 alumnes han vingut a través del servei educatiu, on més d'una tercera part és de la comarca. Cal destacar que un 84% de les escoles repeteixen la seva visita.
I ara parlem d'aquesta casa, de les iniciatives solidàries d'aquesta casa, perquè avui hem de parlar, en aquest cas, d'un altre balanç, el del Torró Amic del 2025, que bat rècords després de vendre-se'n 1.552 unitats. Es tracta de la xifra més alta de totes les edicions. La iniciativa entre Ferrer Xocolata, Olot Televisió i Ràdio Olot, que ha destinat els beneficis a Integra, ha tingut una rebuda gairebé per damunt de les expectatives. El propietari de Ferrer Xocolata, Jordi Ferrer, ja diu que ja hi ha idees de cara a l'any que ve.
El Torró Amic d'enguany destinava els beneficis al projecte tecnològic inclusiu de l'Escola Joan 23 d'Integra. La iniciativa solidària de la pastisseria Ferrer Xocolata, conjuntament amb Ràdio Olot i Olot Televisió, ha escollit aquest darrer Nadal a l'entitat garrotxina com a receptora del que s'aconsegueixi en la venda del torró. I després de les festes nadalenques, ja es pot dir que és la millor edició de la història del Torró Amic. Se n'han venudes més de 1.500 unitats i s'ha superat qualsevol xifra d'alguna altra edició. El propietari de Ferrer Xocolata, Jordi Ferrer, ha celebrat els números i la bona rebuda que ha tingut.
En totes les edicions que portem fetes, aquest any hem aconseguit la millor xifra que s'ha recaptat mai. Són 1.552 torrons venuts entre empreses i particulars. Per tant, ens va estar molt contents de la campanya.
Uns números que han superat el que es podia esperar abans d'iniciar la venda del torró a finals del mes de novembre de 2025. Un torró que, com explica Ferrer, cada any ha anat a més.
Sí que s'ha de dir que cada any ha anat a més, però poder arribar superat 1.500 torrons per mi és una xifra que sí que potser creiem que arribaríem 1.200, 1.300, però 1.500 potser no.
A falta de saber-ne més detalls, Jordi Ferrer també ha confirmat que ja s'està treballant amb el torró del 2026 i que pot tenir algun altre protagonista diferent respecte a les darreres edicions. Amb els beneficis del Torró Amic del 2025, Integra pretén incorporar programaris de comunicació augmentativa i alternativa.
Anem als esports. L'hoquei Olot s'allibera i guanya Girona per 2-3 en un partit vibrant i on els olotins sempre han anat per davant. Un gol de David Carles ha significat els 3 punts.
Jan Aumatell i Marc Prat van ser els altres golejadors en un duel ple d'alternatives i un ritme molt alt de joc. Amb aquesta victòria, l'hoquei Olot suma 8 punts i agafa aire respecte a la cua de la classificació.
A la tercera, anar la vençuda. Després d'empatar el Corcón, també fer-ho la setmana passada davant l'Espanyol, l'hoquei Olot ha sumat aquest dissabte la segona victòria del curs. Des del 22 de novembre, a la pista de l'Sporting Alcoi, que el vestidor Loti no podia celebrar cap victòria. Aquest dissabte, a Palau des de Girona, es va veure un duel gironí d'alt nivell i que va demostrar que els dos equips tenen potencial per estar més amunt a la classificació del grup sud de l'hoquei Lliga Plata. A la pista gironina es van viure uns primers 25 minuts de joc molt intensos, amb ocasions per dues bandes, boles al pal i també gols. El primer de Jan Aumatell, al minut 14, després d'aprofitar el refús d'una falta directa que ell mateix havia llançat i aixecant i picant gairebé sense angle, va superar Quim Hugues, porter del Girona Club Hoquei. L'alegria duraria poc perquè al cap de 40 segons Pol Sala, amb una acció individual, superaria Guillem Raurell per fer l'1-1. Una igualtat que es desfaria abans del descans gràcies a Marc Prat, que després d'un contraatac marcava l'1-2 al minut 23. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Molt contents per el derbi, per emportar-nos el derbi amb el Girona, per guanyar una pista complicada com és aquesta, per continuar en aquesta línia que ja portàvem partits de bon joc, ens estava acabant de costar sumar els 3 punts quan en molts moments ens els havíem merescut, i crec que avui amb un partit molt disputat, amb una exigència molt alta física. Els jugadors constantment demanaven el canvi, ens han portat al límit el Girona, però hem pogut competir i endur-nos aquests 3 punts que són molt importants.
A la represa, l'inici pel conjunt olotí no va ser el millor. David Carles veia la targeta blava després de cometre una falta a mitja pista, i en la primera acció en què els locals gaudien de la superioritat numèrica marcaven el 2-2 amb un potent xut exterior de Sergi Canet. Era el minut 5 de la segona part i en quedaven 20 d'un duel encara hi havia molt per decidir. L'hoquei Olot va jugar molt de temps tenint 9 faltes en contra i sabent que podia arribar a la desena. Arribaria precisament a 7 minuts pel final quan Ariza no va ser capaç en dues ocasions a superar Guillem Raurell després de que els àrbitres fessin repetir la primera falta directa. La recompensa final va arribar 4 minuts pel final amb el gol de la victòria de David Carles. L'ex del Girona superava Quim Ugas per fer aixecada el seu seient a la més de 30 aficionats olotins que es van desplaçar a Girona. Després del gol, el tècnic del Girona, Xavi García, va ser expulsat per protestar.
I la signatura continua sent tenir una mica més d'encert, tot i que és veritat que avui hem arribat, però crec que ni nosaltres ni ells, cap dels dos ha sigut molt dominador en les arribades, a diferència d'altres dies que podíem haver sentenciat el partit o haver fet molts més gols. Avui crec que el balanç és bastant més ajustat, i per tant, bueno, molt, molt contents. Crec que el vestuari s'ho mereixia i espero que això ens ajudi a tirar amunt.
Amb aquesta victòria, l'hoquei Olot encadena 3 partits sense perdre, suma 8 punts i té un marge ja de 3 respecte al descens que marca el club patint al Corcón. Dissabte vinent, últim partit de la primera volta, serà a la Josep Jou a 2:15 de vespre davant del club patí Congrés.